Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui divendres 24 de maig del 2024, un programa en el qual, com sempre cada divendres, fem prèvia de l'agenda esportiva del cap de setmana. Repassem els principals partits i esdeveniments que tenen lloc a partir de dissabte, o en tot cas també, en alguns casos, el divendres. Una agenda que setmana rere setmana és més reduïda, les lligues van arribant al final i, per exemple, el futbol a la comarca doncs, pràcticament ha marxat de vacances. Només li queden partits per davant al Moja, a la segona catalana, un Moja que això sí ja sabem que és equip de tercera catalana. La resta de categories, excepte els equips que encara han de jugar a la Copa Ràdio Vilafranca, ja pensant en el futur, pensant en el mercat, en els moviments que pugui haver de cara a preparar la temporada 2024-2025, que començarà entre finals de setembre i principis d'octubre. Avui també parlarem d'hoquei patins, d'una jornada en què es disputen els segons partits dels play-offs de l'Hockey Lliga, en la ronda de quarts de final, i sobretot ens centrarem en aquest partit entre Igualada i Noia. Recordem, el primer partit de la setmana passada, victòria dels sadurninencs per 6-3, per tant, primer punt de la sèrie pel Noia, que podria certificar la seva classificació per semifinals aquest mateix dissabte a 8:45 del vespre a les Comes, en un partit que es preveu molt calent a la graderia, després també de les declaracions del tècnic de l'Igualada després del partit de la setmana passada i sobretot també com s'ha mogut la grada d'animació de l'Igualada, insinuant doncs, tractes de favor de la Federació cap al Noia després de l'arbitratge que consideren injust de la setmana passada. Comentarem això, però també altres esdeveniments com les tres curses que tindrem aquest mateix cap de setmana a Vilafranca.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:45 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui i en primer lloc repassarem una mica l'agenda del cap de setmana pel que fa al futbol, molt ràpidament, però sobretot l'hoquei patins a nivell d'hoquei lliga i també a les lligues catalanes com la primera, en què el Sant Ramon està en una situació complicada i aquest mateix cap de setmana es podria certificar el descens a segona catalana. I per analitzar-ho saludem el company del 3 de 8, el Ramon Filella. Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Eric, què tal?
Molt bé, encantat de tenir-te per aquí, a punt de començar un cap de setmana amb moltes coses encara, tot i que ja hi ha lligues que, com dèiem, ja han arribat al final, al futbol ja molts equips de vacances, excepte els de la Copa.
Efectivament, ja anem acabant, arribem al mes de maig, al mes de juny, també queda la promoció del Sant Sadurní, quarta catalana, però sí, anem acabant i esperant una mica la Copa, que és el fi de festa de cada temporada, sobretot a nivell de futbol, els clubs ho esperen molt, i per tant, el mes de juny és Copa Ràdio Vilafranca i hoquei, evidentment.
Ara ens centrem en l'hoquei, però molt ràpidament, avui també a les pàgines del 3 de 8, doncs, informació interessant, no?, del mercat de les lligues comarcals, ara ja comença el ball de banquetes, i també una temporada a nivell de futbol una de les més nefastes pel que fa als descensos.
Sí, la veritat és que aquesta temporada ha sigut molt, molt, molt dolenta, només l'Hortonenc ens ha donat l'alegria de quarta, la resta tot han sigut tristeses, penúries, començant pel Vilafranca, continuant pel Moja, les Cabanyes, que a més no farà equip l'any que ve, la Granada, la Múnia, etc. Per tant, ha sigut una temporada, en aquest aspecte i a nivell futbolístic comarcal, la consideraríem bastant dolenta o molt dolenta. Els motius poden ser diversos, mala sort, evidentment, mala planificació. El cas és que la realitat és aquesta, sap greu, perquè sempre agrada parlar més d'alegries que no pas de tristeses, però és el que tenim. I, per tant, una mica temporada per oblidar i esperar que l'any que ve les coses ens funcionin millor i els equips donin una mica més la cara, que la veritat és que, com dèiem, aquesta temporada d'alegries poquíssimes, poquíssimes, poquíssimes. A veure si el Sant Sadurní ens engava durant una, no tindrà fàcil amb el Canyelles, però bueno, com a mínim acabaríem una miqueta més de bon gust si el Sant Sadurní també puja i com a mínim Hortoneng i Sant Sadurní ens donen una alegria. Però sí, una temporada per oblidar.
Aquest Sant Sadurní que demà dissabte a les 6 de la tarda juga l'anada de la promoció d'ascens contra el Canyelles C. Com deies, no serà fàcil, però el Sant Sadurní que podria acompanyar l'Hortoneng en aquest ascens a la tercera catalana. En tot cas, a partir de la setmana que ve ho comentem. Però aquesta setmana encara tenim, i aquestes setmanes que queden per davant, fins al mes de juny encara tenim hoquei patins, i com a mínim el Noia sembla que està ben encaminat per intentar estar present a les semifinals del play-off.
Sí, jo crec que sí. Evidentment, a les Comes no ho tindrà difícil, perquè com bé deies, comentaves, doncs, l'ambient estarà força calent contra el Noia, serà un partit difícil, però jo crec que aquest any el Noia té una plantilla capaç, jo crec que d'arribar tan lluny com sigui possible. Jo crec que a la final tenim opcions que hi sigui, i després ja és una altra història, segurament davant del Barça, però aquest any el Noia pot fer grans coses. Jo crec que demà dissabte ho té difícil a Igualada, però jo crec que pot guanyar i resoldre l'eliminatòria, si no sempre queda la bala del dimarts que ve a l'Ateneu. Però jo veig el Noia aquest any que ens pot donar alegries. Crec que és un any, doncs, que bueno, el Barça sempre és el Barça, no és el Barça de fa uns anys, però continua sent el Barça, però jo crec que després, ja ho ha demostrat a la Lliga regular, el Noia aquest any té una bona plantilla, està fent una bona temporada, i jo aposto pel Noia no només per arribar a la semifinal, sinó a veure si el veiem a la final, i a la final ja sabem que és molt complicat, perquè si fos un sol partit encara, però bueno, a una sèrie davant del Barça és molt complicat, però si arribem a la final jo crec que ho podrem celebrar, i jo crec que el Noia aquest any està capacitat per fer-ho.
Sobta molt com s'ha escalfat la prèvia d'aquest segon partit. Ja des de que va acabar el partit de la setmana passada a l'Ateneu, en clau arbitral, molt calent des del cantó de l'Igualada.
Sí, la veritat és que els àrbitres es comenta molt, no?, que el nivell arbitral de l'hoquei en general, l'hoquei estatal, l'hoquei plata, l'hoquei lliga, no és el més adequat, i a vegades sí, hi ha decisions que, doncs, vistes des de fora, perquè ja saps que des de dins és tot, sempre és molt més complicat, vistes des de fora dius, ostres, potser no és la decisió més encertada. I en aquest cas potser l'Igualada, doncs, va rebre les conseqüències d'alguna decisió. Però, bueno, en fi, no deixa de ser motivador a vegades, doncs, pels jugadors, anar amb una pista, doncs, escalfada, calenta, que no pas una pista freda, que no hi ha ningú. Jo crec que si fos jugador a mi em motivaria més això que no pas al revés. Però bueno, jo confio, com deia, confio molt en el Noia. Evidentment, superar l'Igualada no serà gens fàcil. A més, recordem que l'Igualada és campió europeu aquest any. Però jo confio molt en el Noia. Crec que sabrà superar les circumstàncies de l'ambient i el veurem a semifinals. Gravem els dits.
Un Noia que avui ja, doncs, ha fet oficial la renovació de l'Eix Esteller. Un mes, un Noia que a més sembla que a falta de confirmar alguna altra peça, l'equip serà, per no dir idèntic, molt similar al d'enguany. Pel que fa a la resta d'eliminatòries, a banda la del Noia, tots els equips locals van guanyar el primer partit, per tant, 1-0 pel Barça, davant el Sant Just, també el Reus, davant el Calafell, i el Liceo, davant el Voltregà. Els partits dels segons partits d'aquest cap de setmana, de dissabte a les 8, Voltregà-Liceo, a 8:45, l'Igualada-Noia, i a les 9, Calafell-Reus. Diumenge, 4:45, el Sant Just-Barça. Un Sant Just que també va donar guerra en aquest primer partit contra el Barça, tot i que al final els blaugranes van imposar. I també, Ramon, aquesta setmana ha estat setmana de presentació al Patí Vilafranca. Bernat Yeste, també un home relacionat amb Igualada, evidentment, perquè és d'allà i és format de tota la vida al club igualadí.
Ah, sí, efectivament, el van presentar dimarts i jo crec que és un bon fitxatge. És un jugador que ve del Ribes, allà ha fet 22 gols, per un equip que perd la categoria a marcar 22 gols, jo crec que té mèrit, i per tant crec que és un bon fitxatge, és una bona aposta. Com bé deies, és un jugador de l'Igualada tota la vida, ell és d'allà, ha passat per totes les categories de l'Igualada, se'n va anar a Ribes per una sèrie de circumstàncies, i ara ha tornat a Catalunya i el fitxem nosaltres. Jo crec que és un bon fitxatge, una peça que jo crec que bueno, es pot acoplar bé amb la resta de companys, i si evidentment manté el ritme golejador d'aquesta última temporada, podem treure bon profit, no sé, això no se sap mai, però jo crec que és un bon fitxatge. Per tant, bueno, el Patí Vilafranca de l'any que ve sembla que de moment comença amb bona pinta, després ja sabem que la bola dictarà sentència, però és un bon fitxatge, més jove, amb ganes, i com dèiem, 22 gols amb un equip com el Ribas, que no deixa de ser que porto la categoria, doncs a nivell personal jo crec que li atorga un passaport interessant, o sigui, bon fitxatge.
Un jugador jove amb bones condicions físiques, que a més ve de fer la seva millor temporada a nivell individual, i que esperem que pugui aportar aquest Patí Vilafranca, que sense dubte doncs ho agrairà. Un Patí que viu pendent de Margual.
Sí, efectivament, estem pendents de Margual perquè de moment no, diguem que oficialment no ha renovat. Recordem que es va lesionar a la pista de l'Olot, no va jugar els últims partits de Lliga, s'ha recuperat de la lesió, però de moment no sabem encara si definitivament optarà per continuar, si optarà per un canvi d'aires. Evidentment és una peça fonamental, no només al Vilafranca, sinó qualsevol equip que jugués. I veurem el que passa, perquè evidentment tenir el Margual a l'Hockey Lliga és un tret distintiu, la seva experiència segur que ajuda, i per tant esperarem els propers dies, jo crec que no gaires més dies, per tant a veure què passa amb Margual, jo crec que seguirà, perquè evidentment després d'haver pujat a l'Hockey Lliga, jo crec que té il·lusió de jugar amb el Vilafranca amb l'Hockey Lliga, d'intentar ajudar a mantenir-nos la propera temporada, i tenim a Margual. Per tant, dius Margual, Bernat Yeste, tots els jugadors que tenim, Sergi Torné, Joan Vázquez, Roger Martí, etcètera, etcètera, Arnau Ribas, Xus, els que siguin, jo crec que és una plantilla que ens donarà, com a mínim, no ho passarem tan malament com fa 2 anys.
Esperem que sigui així, però en tot cas el tema de Margual sí que sembla que hi ha partida. Ell mateix ho va deixar anar la setmana passada en el partit entre Noia i Igualada, estava de comentarista per la xarxa i allà li van preguntar per aquest tema i no ho donava per fet, per tant hi ha partida. Ramon, també cap de setmana en què es juga la promoció per la novena plaça, que sembla que el Lleida ho té fet amb aquesta victòria per 7-3 al primer partit, ara el segon a Caldes, el Caldes intentarà donar guerra, però sembla que el Lleida va també motivat en aquest sentit. I també la promoció de permanència en què l'Alcoi van als penals amb el Girona. Veurem el que passa. Això sí que sembla que està una miqueta més igualat amb un Girona que sempre salva sobre la campana.
Sí, el Girona és d'aquells equips supervivents, no? Que sempre dius, el veus ja mig enterrat o mig ofegat i sempre se n'acaba sortint. I l'Alcoi va tenir la victòria pràcticament a la mà, i evidentment li complicarà moltíssim la vida en aquest segon partit, tot i amb això l'Alcoi és molt Alcoi, i jo crec que acabarà imposant-se, i aquesta vegada sí que el Girona acabarà baixant. Però de totes maneres, jo si fos de l'Alcoi no me'n refiaria gens del Girona, perquè té aquesta capacitat innata de salvar-se. A més, com que és un equip acostumat a patir en aquestes circumstàncies, i en canvi l'Alcoi no, doncs és un factor que també pot ser desequilibrant. El que passa que sí que a nivell de plantilla jo crec que l'Alcoi és millor equip i això en un moment o altre dels partits s'acaba notant, però alerta amb el Girona perquè segueix equips. En futbol també passa. Hi ha equips que tenen una capacitat de supervivència, d'estar acostumats al patiment i sempre se n'acaben sortint. Per tant, jo si fos de l'Alcoi aniria molt de compte. No em fiaria ni un pèl del Girona. I com veia, és el Lleida, que a més el segon entrenador, el David Carrasco, és munienc. Per tant, ens alegraríem que el Lleida acabés superant aquesta eliminatòria i jugués competició europea l'any que ve. Un Lleida que també semblava amb l'aigua al coll, però que ha tingut una recta final de temporada espectacular. Té números de campió els últims 2 mesos. Per tant, un Lleida també que té aquesta capacitat sempre de resiliència, no? De sempre aguantar, i aquest any jo crec que acabarà tenint el premi d'anar a competicions.
I un Lleida amb el Xavi Aragonès que viu doncs, en aquests últims mesos en aquest constant ball de jugadors dins del mercat, també és un dels noms que sona. Ramon, que vagi molt bé el cap de setmana, anem parlant.
Vinga, anem parlant i a veure si tenim més alegries que ens dona el noi en hoquei i el Sant Sadurní en futbol aquest cap de setmana.
Esperem que sí, que vagi molt bé, Ramon.
Vinga, Eric, que vagi bé.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança d'autocampcompra.cat.
Doncs ens queden 10 minutets de programa. Com dèiem, avui divendres parlant del que ens espera en aquest proper cap de setmana. Un cap de setmana en què Vilafranca serà 100% esports. Es disputen de forma simultània 3 curses que comentarem tot seguit. Avui comença la Gravel Penedès amb els primers recorreguts de 300 i 400 quilòmetres. Comencen avui, ja ara al migdia, a partir de les 2, aquests més llargs. I després, al vespre, també a partir de les 8, hi haurà una marxa nocturna d'aquesta Gravel Penedès, recorreguts ja de dissabte i diumenge, de 6 a 150 quilòmetres, i fins i tot aquest que destaca de 300, ja de 300, i distàncies intermitges entre els 150 i els 300. Per tant, la Gravel, un dels esdeveniments que, això sí, ja té inscripcions tancades, igual que la Coniungo, que també està prevista, en aquest cas, per dissabte 25 de maig, demà dissabte, a les 6 de la tarda, cursa de 10 quilòmetres per equips i que va per camins i entre vinyes, amb sortides i arribades a l'aparcament del complex aquàtic. I diumenge 26 de maig es celebrarà la 12a cursa d'orientació Lluís Barrera. N'hem parlat en les últimes setmanes, també, si sentiu Ràdio Vilafranca, doncs aquesta falca en què també convidàvem a tothom a inscriure's. I les inscripcions, de fet, encara estan obertes, es podran formalitzar fins i tot el mateix dia de la cursa. Hi ha 2 recorreguts, un de llarg i un de curt. I tot seguit saludem al Carles Adell, que és membre de l'organització d'aquesta cursa d'orientació Lluís Barrera. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com anem? Ja amb ganes de diumenge?
Sí, sí, estem molt animats. Les inscripcions estan anant millor que l'any passat, tant amb la cursa curta familiar que es desenvolupa pel centre de Vilafranca com amb la cursa llarga. Sembla que també el temps acompanyarà, que hem tingut una setmana una mica amb pluja i ennuvolada, i tot i que avui ha estat tapat, sembla que el cap de setmana farà sol i, per tant, podem gaudir d'un cap de setmana esportiu, tant les curses que hi ha organitzades per dissabte, que ara comentàveu, com les de diumenge, i en podem gaudir tots. Sí.
Bueno, això també ajuda, tenir un clima favorable. En tot cas, inscripcions encara obertes per aquesta 12a edició?
Sí, correcte. Estan obertes telemàticament fins avui divendres a les 12 de la nit i a partir d'aquí es poden fer presencialment el mateix dia de la cursa. La cursa llarga surt a les 9:30, a 9:45, i una hora abans les persones que no s'hagin pogut inscriure telemàticament ho podran fer, i la cursa curta surt a les 10:30, a 10:45, i també una hora abans es podran inscriure.
Vam parlar fa uns dies amb el Lluís Padró, també doncs, implicat en aquesta cursa, i sobretot destacava, no?, aquesta cursa familiar que va per aquí pel centre de Vilafranca i que van passant els anys, arribeu a aquesta 12a edició, tot i que pel mig hi ha hagut anys que no s'ha pogut fer per la pandèmia.
Dos anys de pandèmia, sí.
Sí. Ja ens anem gairebé als 15. Clar, aquest pas del temps, nens en el seu dia que participaven a la curta i que ara ja s'han fet més grans i participen a la llarga.
Sí, això és un cas que es dona, òbviament, en aquests gairebé 15 anys de que han passat des de la primera edició. I sobretot el que volem destacar, que la primera cursa que vam organitzar, val a dir que la cursa l'organitzem una comissió de persones d'Esportiu Penedès i de Xicots de Vilafranca, que eren 2 entitats on Lluís Barrera hi estava molt, molt involucrat. La primera cursa la va córrer molta gent que tenia afinitat o que coneixia el Lluís, no?, en homenatge a ell, no? Però ara això, si mirem el perfil de persones que corren la cursa, sí que molta gent coneix el Lluís, no, el va conèixer, però hi ha molta gent que no sap qui és, o gairebé no havien nascut, no van poder conèixer, no? I diguéssim que el perfil de participant, doncs, ens ha canviat una mica, i tenint en compte les edicions que portem, doncs fa que siguem la cursa d'orientació que més temps porta de manera continuada a la comarca. En si és l'única que hi ha ara així de forma consolidada, perquè la Lliga de Curses d'Orientació ja va desaparèixer, malauradament. Van anar caient diferents curses i nosaltres, doncs, de moment encara seguim i amb molta il·lusió, amb molta empenta.
Precisament això, que no és gens fàcil mantenir, doncs, una cursa d'orientació, sobretot amb tant suport de la gent que any rere any s'apunta i participa, perquè la realitat és que el panorama en aquestes curses, doncs, no és massa optimista, no? Vosaltres sí que resistiu i amb bona salut.
Sí, el perfil de curses d'orientació no són unes curses multitudinàries com poden ser les curses de 10K, no? Sinó que és un perfil de corredor, doncs, que coneix l'orientació, o és la primera vegada que s'hi aventura, no? en aquest món, i per això fa que ho redueixi. El que passa que nosaltres, al tindre aquestes dues curses, i sobretot la curta, que dona la possibilitat que pares i mares amb els seus fills puguin córrer pel centre de Vilafranca sense un traçat definit, sinó que al final la cursa d'orientació ets tu que esculls, no?, on te vols anar a buscar cada fita i poder fer esport en família. Això és una cosa, doncs, que no és molt habitual, no hi ha moltes possibilitats, no? I després, doncs, intentem fer que la cursa llarga, la cursa que és per majors de 14 anys, doncs, sigui una cursa, doncs, que sigui competitiva, no?, que hi hagi d'haver estratègia, no? Perquè justament en aquestes curses d'orientació, la diferència que hi ha amb una cursa, no?, guiada, és que al final el camí no està definit, el fa cada corredor, i per tant aquí l'estratègia és molt important, no? Si heu vist alguna vegada la sortida d'una cursa d'orientació, és molt diferent d'una cursa de qualsevol altre tipus, perquè quan donem el tret de sortida ningú surt corrents, sinó que tots els corredors dediquen uns segons o algun minut a definir amb el mapa que donem quina estratègia seguiran, perquè l'objectiu és intentar fer els màxims punts i arribar a les màximes fites amb el mínim temps.
Important també de la jornada, aquest final de festa, no?, amb l'entrega de premis i sobretot aquest vermut saludable que organitzeu.
Sí, intentem fugir de begudes ensucrades i intentar fer quelcom una mica diferent, i a més, durant tot el dematí, a partir de les 10 del dematí fins a la 1, hi haurà jocs infantils per tots els corredors que corrin, o per persones que vulguin vindre amb els seus fills davant de Cal Noi Noi, davant del local dels Xicots de Vilafranca. Doncs hi haurà aquests jocs i tothom en podrà gaudir, corredors o no. Busquem una jornada, doncs, festiva, i la veritat que, bueno, es crea un molt bon caliu, no?, un molt bon rotllo.
Doncs repetim, qui vulgui, encara està a temps d'apuntar-se a aquesta cursa d'orientació Lluís Barrera, ho pot fer encara telemàticament i també el mateix dia de la cursa, allà presencialment abans que comenci, és així, no?
Correcte, correcte. Dir també que aquest any, com que hem potenciat conjuntament amb la coincidència de dates amb l'Ajuntament de Vilafranca totes aquestes curses, doncs les persones que s'apuntin a la cursa d'orientació també poden gaudir dels descomptes a l'alberg municipal. Hi ha una zona de pernoctació per càmpers i autocaravanes, i també una zona de càmping que també podran utilitzar.
Doncs,
les persones que vinguin de fora.
Ben apuntat, Carles. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona, i sobretot desitjar-vos sort, que sigui tot un èxit la jornada de diumenge amb aquesta interessantíssima iniciativa, aquesta 12a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
Estàs perdut? Desorientat? No saps què fer el diumenge 26 de maig al matí? Doncs inscriu-te a la 12a edició de la cursa Lluís Barrera.
organitzada pels Xicots de Vilafranca i l'Esportiu Penedès. Oberta a tothom, grans i petits, dues curses, dos nivells i un sol esperit, l'esport i la festa. Hi haurà una cursa popular que es pot fer caminant i amb la família i pels amants de l'esport de competició una prova d'esforç i habilitat. Per més info, cursaorientacionlluisbarrera.blogspot.com. També ens pots trobar a les xarxes i al local de Cal Noi Noi. En acabar la prova, entrega de premis, espectacles i moltes coses més. La cursa sortirà de la plaça Milà i Fontanals. Diumenge 26 de maig, 12a cursa d'orientació Lluís Barrera.
I abans de marxar, recordar que a la segona catalana encara hi ha partit pel Moja, tot i que ja no s'hi juga res, ja ha baixat a tercera catalana. Diumenge a les 12:05, partit al camp del Joventut 25 de setembre. Li queden 3 jornades a l'equip d'Olèrdola. A la primera catalana d'hoquei, el Sant Ramon, que juga la permanència diumenge a les 6 contra el Cubelles, li queden 2 partits i es troba a 5 punts de la salvació. Empresa complicada pels vilafranquins. En tot cas, ho comentem a partir de dilluns. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.